cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada suba a los muchachos. Hay mendigos por los tejados.
Durant la Guerra Civil, el seu güelo va lluitar en el bàndol nacional i un oncle seu en el republicà. Una nit, el güelo, quan ell tenia només 10 anys, va deixar anar aquesta frase: jo vaig poder salvar a l'orca. Valentí Millares, estem parlant d'un amic teu.
Sí. Molt. Més que amic, jo diria que és admirat. Sempre he admirat a Víctor, perquè és un home que ha construït per ell mateix una forma d'escriure. Ha tingut grans mestres, per mi un dels seus grans mestres, i a més company encara, que es diu Domingo Marchena, que és l'últim cronista que jo conocí. I Víctor és l'antepenúltim cronista que jo conocí.
En Valentí ho diu Víctor, però es refereix a Víctor Amela, reputat periodista i novel·lista, que ha escrit un llibre a partir d'aquesta història, la del seu güelo, i sota aquest mateix títol, Jo pude salvar a l'orca.
Víctor, buenos días.
Buenos días, Valentí, qué placer escucharte.
Bueno, tú estás en Barcelona y yo en el paraíso.
No, eso lo tengo clarísimo. Tú eres el dueño del paraíso. Y ya voy siguiéndote a través de las redes y veo que... Bueno, para mí eres un ejemplo de cómo aprovechar este ratito en el que estamos aquí sobre este planeta que se llama vida.
Sí, sí.
Así que te felicito y gracias por darme ejemplo.
Gracias, Víctor. Y ahora te dejo con Pepo, que es...
Sí.
Bueno, una pregunta. Yo te escuché. Sí. Todo vino porque yo en un momento determinado, yo soy seguidor conspicuo de un sitio que se llama Raku.
Ajá.
Y te escuché en Islandia. Y a partir de ahí leí la novela, evidentemente. Había leído la del Capitán y ahora me he leído esta.
Muchas gracias.
La he leído en 3 días.
O sea, wow, que decir, qué bien.
No, eso es que cuando te entra el sueño ya son 84 páginas y vas siguiendo.
Y bueno, entonces... eso me gusta porque quiere decir que de alguna manera tiro del lector, le atraigo, le meto en la historia.
Sí.
y le invito a continuar. Yo creo que un libro se disfruta mucho así, cuando te zambulles dentro de su historia.
El Capitán era así también, ¿eh?
Ah, sí. Lo que pasa es que esta historia, Yo pude salvar a Lorca, es más cercana. Piensa que, claro, la hija del Capitán Grock estaba contando algo sucedido hace ahora 170 años.
Sí, sí, no,
y lo que estoy contando en Yo pude salvar a Lorca sucedió hace 80 años. Nos toca más de cerca.
De fet, tu recordes el moment, Víctor, quan el teu güelo et va dir aquesta frase, Jo pude salvar a l'orca?
Tinc el record vivíssim. Era una nit de l'any 70-71. Jo tenia 10 anyets d'edat i alguns caps de setmana...
Explica on, Ciutat Meridiana.
Sí,
ai, exacte, la Trinidad Nova.
La Trinidad Nova, sí. Els meus pares,
és fill d'emigrant.
Efectivament, em deixaven en el pis del meu avi, que es deia Manuel Bonilla, que havia arribat de Granada a l'any 53 amb les seves filles. Una d'elles tenia 18 anys i després seria la meva mare. I a mi, quan jo era petit, em deixaven amb ell alguns caps de setmana i jo llegia perquè no tenia diàleg amb el meu avi. El meu avi era molt silenciós, molt callat, molt introvertit, i jo era molt tímid. I jo llegia, i de quan en quan ens miràvem, però res més. Un dia, una nit, just abans d'anar al llit, aquell home silenciós que vivia en aquell pis modestíssim, humilíssim, petitíssim de la Trinitat Nova, per sobre de la Meridiana, que, per cert, quan ell va morir, anys després, l'Ajuntament va declarar aluminosi aquell pis i va ser enderrocat, el qual és metàfora de que aquell home era un home anònim que no hagués deixat empremta a la història i a la vida. Aquella nit va dir una frase, l'únic que va dir: jo pude salvar a l'orca. Clar, jo vaig anar al llit sense haver entès què volia dir aquella frase, perquè per mi Lorca era el nom d'un il·lustre escriptor mort, per mi feia segles, no? No podia entendre quina relació hi havia amb aquell home discret, modest, humilíssim, pobre, que es deia Manuel Bonilla, que era el meu avi, que estava allà viu, no? Quina relació podia haver? És com si m'hagués dit, jo pude salvar a Cervantes o a Arquímedes o a Jorge Manrique. No ho vaig entendre, però amb el pas dels anys les peces van encaixant, perquè el meu avi era de Granada, havia fet la guerra. Sempre que veiem el telediari deia, vamos a ver el parte, Y yo le preguntaba a la meva mare, ¿por qué el abuelito dice el parte? Y ella em deia, porque ha estado en la guerra. I clar, quan un dia assenyala al televisor i diu, ese es mi amigo, i havia el rostre d'una persona al televisor i després és apigut, vaig saber, vaig entendre que aquell rostre d'aquella persona era Luis Rosales,
poeta
de Granada, que havia amagat a casa de la seva família a Granada Federico García Lorca per protegir-lo d'aquell moment convuls a Granada.
Els Rosales, eren, els Rosales eren afins al règim.
No, no, eren falangistes, eren ideòlegos del falangismo.
Sí, sí, els Rosales es van posar la camisa blava en el primer moment i van prendre el govern civil, van ajudar els militars a donar el cop de Granada que va triomfar, va ser exitós. Per tant, ells, que tenien aquelles idees i que volien fer un món nou, no saber mai com seria, perquè van ser perdedors dins dels guanyadors, ells, no? Però en aquell moment, com Luis, que era un dels germans, era molt amic de Federico García Lorca perquè havien estat junts a Madrid en recitals literaris, havien compartit vida bohèmia a Madrid, i va dir, Federico, vente a mi casa, és el lugar más seguro de Granada, aquí nadie te va a tocar un pelo. Es va equivocar, perquè naturalment sabem que després un traïdor, un trepa, un canalla que volia guanyar una medalla i un sou, va irrompre a les 5 de la tarda del dia diumenge de 16 d'agost de 36 i van dur a Federico García Lorca aprofitant que no hi eren a la casa els homes, els germans, el Luis Rosales. Imagina el Luis Rosales quan torna per la nit de la guerra, perquè ell estava al front de Motril, s'encarregava d'aquell front, torna per la nit a Granada, a la casa d'ell, i es troba que Federico García Lorca li han pres i que és detingut al govern civil. Doncs ell corre cap allà amb la pistola a la mà per rescatar el seu amic. No va poder. Tot això està explicat amb molt de detall a la novel·la, perquè com si miressis per un foradet, veiessis hora per hora el drama que es va viure a la Granada d'agost del 36.
I en quin moment, Víctor, el teu pare, el teu avi va poder salvar a Lorca?
Doncs mira, és el moment en què Federico viu les 7 últimes nits de la seva vida, que dorm en un llit calent en aquella casa del centre de Granada, de la família Rosales, on toca el piano, on la mare de Luis Rosales li fa el dinar i el sopar, on xerra amb les serventes, amb Esperancita, que és l'hermana de Lluís, de Luis Rosales, on és feliç. Els últims dies de la seva vida, Federico García Lorca és feliç en aquella casa. I en aquell moment, cada nit, Luis, quan tornava del front, pujava a l'habitació i xerraven de poesia tota la nit. I un dia, i aquí és on entra el meu avi, un dia el meu avi, quan entra a Granada, perquè el meu avi el que feia era, per les nits, agafava a gent que estaven en perill de mort al banc republicà, Zona Roja, gent que anaven a missa o tenien diners o tenien quatre coses o havien votat a les dretes, i per tant estaven en un perill de mort cert. I el meu avi, per idees religioses, perquè era cristià, per les nits els agafava i, jugant-se a la pell, naturalment, els picava dins de la Granada blava. Els hi salvava la vida. I un dia d'aquests, el dia 14 d'agost, i ho tinc documentat perquè tinc davant a la pàgina de l'història militar del meu avi, que estava a l'arxiu militar de Segovia, que l'havia aconseguida, diu 14 d'agosto 1936, voluntario falangista. És a dir, el meu avi va anar a les oficines del quartel general de la falange i va dir, bueno, me quiero apuntar para ayudaros, no? I qui havia, segons explica Ian Gibson, en aquell quartel general, el 14 d'agost, prenent les afiliacions dels voluntaris? Luis Rosales. Allí es van conèixer, van fer amistat, el Luis Rosales, sabent que el meu avi podia entrar i sortir de Granada, perquè es coneixia tots els camins de la Pujarra, es coneixia totes les entrades i sortides, perquè era pastor, perquè era llaurador, li va dir, Manuel, tu m'ajudaràs dentro de dos dies por la noche a salvar la vida del hombre más importante de España. Lo quiero sacar de Granada, es Federico García Lorca. I és aquí on jo puc imaginar com Luis Rosales li diu al meu avi, vine, i el fica dins de casa, i almenys una nit, jo vull pensar, no ho sabré mai, però vull pensar que almenys una nit el meu avi va estar a l'habitació de Federico García Lorca assistint a la conversa sobre poesia entre Luis Rosales i Federico, i això és el que explico a la meva novel·la. És a dir, jo li dono sentit a aquella frase que em va dir el meu avi, jo pude salvar a Lorca, és a dir, el meu avi estava dins del pla que s'havia de fer la nit del 16 d'agost per treure de Granada Federico García Lorca, i van arribar 5 hores tard, per desgràcia.
Impressionant.
Es va avançar el traïdor, l'assassí, el vil Ramon Ruiz Alonso, que era un home de la seda, que s'havia quedat sense escó, que va voler entrar a la falange i no el van admetre, i estava rabiós per això, i va voler venjar-se dels germans Rosales matant Federico. És a dir, ell sabia que si detenia a Federico, que tenia fama de rojo republicano, el matarien, però que, a més, això comportaria la desgràcia i potser l'afusellament dels Rosales, que és el que ell volia, venjar-se d'ells perquè no li havien deixat entrar a la Falange. I és cert que durant uns dies després de la mort de Federico, Luis Rosales va estar empurat en un consell de guerra i a punt de ser afusellat pels militars, que li van dir al germà gran, a José, ahora vamos a por tu hermanito. Perquè, clar, l'inculpaven d'haver protegit a Federico García Lorca, i havia un decret que havia fet el governador que deia todo aquel en Granada que ampare a un rojo serà fusilado. Va salvar la vida per pèls, Luis Rosales. Per pèls, ho explico molt bé a la novel·la, perquè va arribar un jove falangista de Sevilla que tenia moltíssim prestigi, perquè José Antonio, abans de ser engarjolat a la Modelo de Madrid, li havia imposat una condecoració, la doble palma de plata, que era la condecoració més important de la Falange, i amb aquesta autoritat, aquest noi, quan es va assabentar que estaven a punt d'afusellar, Luis Rosales va dir davant del governador civil: el único hombre que en esta ciudad de Granada se ha comportado con dignidad ante el desgraciado caso de Federico García Lorca es Luis Rosales, así que dame esta orden. I la va trencar davant de la cara del governador, que va haver de callar, no? Però va esperar d'un pèl que no van matar també a Luis Rosales. I a mi m'emociona molt un vídeo que he vist fa poc, de fet l'he vist després de publicar la novel·la, una entrevista que l'any 86 li van fer a Canal Sur a Luis Rosales, on aquest home, ja molt gran, segurament li queden pocs anys per morir, va morir el 92, fotent uns cops de puny contra el respatller de la cadira, diu, soy yo quien debería haber muerto, yo debería haber muerto, no Federico. Això és molt impressionant.
Caram, el que també és impressionant, Víctor, és com d'una simple frase, a més molt curta, acabes escrivint un llibre sencer, no? Quin ha estat el camí que has recorregut entre que vas escoltar aquella frase i finalment has culminat el llibre? Viatges, entrevistes, algun consell, inclús algun familiar de En esto no te metas, amb què t'has trobat?
Bueno, el pes de la culpa. És a dir, quan jo em trobo a l'any 90, que ja tinc 30 anys, ja he tingut ocasió d'interessar-me per la vida del meu avi, de preguntar, i no ho he fet, quan em trobo culpable de negligència, d'abandó, davant de la figura del meu avi, això em mou, dic, no pot ser, he deixat morir aquest home, l'he menyspreuat, no li he preguntat, no he tingut el coratge, el valor, la presència d'ànim, la lucidesa de parlar amb ell, doncs ara això ho he de reparar. Vaig sentir, de veritat, un dolor íntim molt fort que em va endur a viatjar 1.000 quilòmetres cap al sud, a l'Alpujarra de Granada, per veure amb els meus ulls i trepitjar amb els meus peus els llocs on havia trepitjat el meu avi, per entendre qui havia estat aquest home, quina havia estat la seva vida, per saber per què s'havia ficat en una guerra, per entendre tot el que no sabia, i ara sé, no sabia res, però troballes fortuïtes, encontres meravellosos, ha estat com una carambola màgica, que ha fet que les peces de la vida del meu avi m'hagin anat venint fins a conformar una història que jo he entès i he pogut compartir amb vosaltres i he pogut explicar en forma de novel·la. Et dono un petit exemple d'això que et dic. Quan jo arribo amb el meu cotxe l'any 90 a aquell lloc perdut, a l'Alpujarra, on no hi havia en aquell moment res, era un dia que no hi havia més que solitud, era com la lluna, anant per una carretereta que serpentejava per sobre de la cresta de la Serra Contraviesa, jo buscava al Cortijo de los Puertas, on havia nascut la meva mare l'any 34, on havien viscut el meu avi, i no el trobava. I de sobte, enmig de la immensitat, veig un home que està fent una petita obra amb una mena d'argamassa al costat de la solitària carretera, no passa ningú. I aparco el cotxe i vaig a preguntar, ¿d'on està el Cortijo de los Puertas? I em diu, no vayas, no hay nada, está en ruina. Bueno, pero tengo mucho interés porque allí nació mi madre. ¿Tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Ana Bonilla. ¿Y tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? Y le dedica el nombre al meu avi, Juan Manuel Bonilla Jiménez. Aquell home que té 84 anys, la mateixa edat del meu avi que acabava de morir, deixa caure la rasqueta aquella, m'agafa de la mà, m'asseu allà en una cotxera que tenia, i em diu, així, a bocajarro, ¿te ha contado tu abuelo cuando nos rodearon los rojos y él a tiros en el barranco de Titres me salvó la vida? Com pots entendre, a mi em ve un aconiment i ell deia, amb tota la vergonya del món, no sé nada. I aquell home, en aquells 10 minuts, em va explicar coses del meu avi que jo no coneixia i que m'han servit per entendre el que va passar, perquè jo li vaig fer la pregunta a aquell home de per què s'havien ficat a la guerra. La pregunta que li havia de fer al meu avi. I va ser ell qui em va explicar el que jo no sabia. És que supimos que havien assassinado al cura de Guadix, aquí al lado. Y nosotros, trabajando la tierra, cristianos, educados por nuestros padres y nuestros abuelos, no podíamos quedar sin hacer nada con las manos bajas, porque los siguientes íbamos a ser nosotros. Los siguientes iban a ser nuestros abuelos y nuestros padres y nosotros mismos, y vamos a defender a Dios. Vamos a defender en lo que hemos creído siempre. Y para eso nos van a fijar la guerra. Pero una cuestión puramente religiosa. Y a vos, ve al momento a Ripla cuando te llaman, ¿y cómo está tu abuelo? Y yo le digo, mi abuelo acaba de morir. Yo no he visto mai un home plorar tant com aquell ancià. I aquí vaig entendre que el meu avi havia viscut, que el meu avi havia tingut una vida intensa, una vida per mi desconeguda, però plena de peripècies, i una nova persona, com a mínim una persona que era aquell home que plorava, l'havia estimat, i l'havia estimat molt. I aquí jo vaig reconciliar-me amb mi mateix, amb el meu avi, perquè en aquell moment, en aquella intensitat, hi eren tres persones. L'ancià que plorava, jo i el meu avi, que havia tornat a sobre la seva terra en aquell moment i que guanyava la dignitat que jo li havia regatejat. No?
I aquí, era l'home del silenci.
Clar, era l'home del silenci, amb un callat en silenci, que no deia res, que jo ho entenc, perquè tota la generació que van viure la guerra, que és la dels nostres avis, van patir tant que oblidar era autodefensa per sobreviure. I també puc entendre que els seus fills, que són els meus pares, doncs no volguessin incomodar els seus pares i no diguessin gran cosa i no volguessin parlar massa, però jo soc net, i amb la distància, i amb el poder entendre d'on vinc, qui sóc, quines històries han conformat la meva existència mateixa, no puc deixar de mirar. Jo no entenc la gent que diu, no, la guerra civil, miremos para adelante. No, la guerra civil és un fet terrorífic, terrible, traumàtic, que ens ha revoltat a tots i que ha fet que siguem aquí, com qui som, no? Tota aquella migració va ser provocada també per la guerra. És a dir, jo no existiria si no hagués hagut aquella guerra i el meu avi hagués emigrat de Granada al barri de la Trinitat de Barcelona. Jo no existiria. I aquesta petita història del meu avi connecta amb una història universal, que és la de la mort terrible i tràgica de potser el més gran poeta, un dels més grans poetes de la humanitat, de la història de la humanitat. Llavors, com no havia jo de imposar-me la feina d'explicar aquesta història? Tenia uns deures a fer i els ha fet amb aquesta novel·la. Jo pude salvar Lorca, que m'ha deixat alleugerit, la veritat.
Te contaré una anécdota, Víctor. Sí? Yo he robado en mi vida un libro en el Corte Inglés de Bilbao, 1968.
Wow.
El romancero gitano.
No, Valentín, me emociono, de verdad, me da un escalofrío, se me ponen los vellos de punta. Es que, de verdad, lo del romancero gitano es impresionante, porque, por un lado, mucha gente no lo sabe.
Y le regalé un costurero de razo pajizo como buen gitano.
Es que el romancero gitano está en nuestra sangre. Es el primer libro de la historia de la literatura española, el primero, que es un bestseller. Nunca antes un libro había sido tan vendido, comprado, leído, pasado de mano en mano, como el romancero gitano, que se edita en el año 29 y no deja de publicarse nunca ya. Y es un libro que yo he encontrado a personas como Joan Brossa, que dicen que les cambió la vida cuando leyeron eso en la Barcelona del 35 y entendieron que eso era la poesía y no todo lo que les habían explicado en el colegio. Y yo me emociono cuando sé que muchas familias de Granada, en el momento en que acaba la guerra y Franco la gana, queman en casa, en secreto, los ejemplares que tienen el romancero gitano, porque tienen miedo de que eso los inculpe y los les suponga una pena por filorepublicanismo. ¿Sabes lo que es eso?
Sí, sí, sí.
En la España del siglo XX quemar un libro por miedo. Claro, ¿cómo no va a estar ese libro en el fondo de nuestra alma? Hombre, y ahí está, palpitando.
A las 5 de la tarde. Oh, eran las 5 de la tarde, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro. No, de verdad, cada poema de romancero gitano, abras ese libro por la página por la que lo abras, es emocionante.
Sí, señor.
Es una maravilla. Fíjate, y en mi novela tiene mucho protagonismo.
Hombre, el romancero gitano, lo sé.
Y bueno, hay un episodio de la vida de mi abuelo que él me contó, uno de los pocos, quizá, de los dos o tres que me contó, y es que siendo él analfabeto, labriego de la Alpujarra, durante los días de la guerra civil en la que él estuvo implicado hasta el final, tuvo ocasión de, al detener a un maestro republicano, protegerle, esconderle a cambio de que él le enseñara a leer. Claro, yo lo que hago es que le enseñe a leer con el romancero gitano. Esto es una legítima, digamos, licencia que me doy como novelista.
Di que sí.
Claro que sí, claro.
Fíjate,
que sí.
Pepo, Víctor ha empezado a hablar y solamente empezar nos ha escrito una novela hoy en Radio Illa.
Ya puedes vender.
Es que la tenga Dins, la tengo dentro y la vivo. Mira, Federico García Lorca siempre decía, cuando daba sus recitales poéticos por toda España, que por cierto en Barcelona dio muchísimos, porque Barcelona adoraba a Federico, y él adoraba a Barcelona. Y yo eso también me enorgullezco y me emociona, porque Barcelona es mi ciudad, yo soy Barcelona, y que Barcelona, mi ciudad, haya querido tanto a Federico, y que Federico le haya dedicado unos versos tan preciosos, por ejemplo, a las Ramblas de Barcelona, que deberían estar en una placa, pues a mí me emociona, ¿no? Me emociona muchísimo, ¿no? Y bueno, pues eso, que yo lo vivo mucho por todas estas razones, ¿no? Porque es Lorca, porque es Barcelona, porque es mi abuelo que estuvo en la guerra, que pudo salvar su vida. También aparece un tío mío que estuvo en la batalla del Ebro con 17 años.
Sí, además en Navidades debía ser divertido.
Bueno, es que fíjate, no se juntaban prácticamente nunca, y viviendo uno en la Trinidad Vieja y el otro en la Trinidad Nueva, y solo se juntaban el día de Año Nuevo, en casa de mis padres, en mi casa. ¿Por qué? Porque era el día que se celebraba la onomástica de Manuel. Yo soy Víctor Manuel, mi abuelo Manuel Bonilla de Granada, ese día estábamos todos, y mi tío también sentado a mi derecha.
Republicano.
Republicano, había estado en el Ebro. Y ese día, del año 80, Año Nuevo, yo me atreví a hacer la única pregunta que he hecho en mi vida a ellos, que es, ¿dónde estuvisteis cuando terminó la guerra? Y la respuesta que me dio mi tío me dejó impresionado, porque nunca yo antes la había oído. Él dijo, yo estuve en el penal del puerto de Santa María, en Cádiz. O sea, que lo enviaron allí para depurarle, ¿no? Por si había que fusilarle o qué. Y miro a mi abuelo, que está sentado al otro lado, y me dice muy serio, yo también estuve en el penal del puerto de Santa María, en Cádiz, pero afuera. O sea, que uno estaba de guardia y otro estaba de preso, y no lo sabían. Se entraron en ese momento los dos. Claro, se impuso un silencio, yo no pregunté más, porque entendí que era muy incómodo para los dos, que era desagradable para los dos rememorar eso.
Això és una grandíssima definició de lo que és la Guerra Civil.
Efectivament, efectivament. I de com els silencis s'han imposat de tal manera que moltes famílies tenen històries secretes i que no s'han explicat, que no s'han explicitat. I jo crec que és bo explicar-les amb emoció, amb compassió. Jo no soc partidari de jutjar, soc partidari d'entendre i d'explicar i de compartir i d'entendre que tots eren víctimes, perquè el meu avi va ser un membre del bàndol guanyador, però jo veia un perdedor. Sí, sí. Jo veia un home humil, pobre, allà arraconat, jo veia un perdedor, i el meu tiet havia sigut un perdedor oficial, també ho era, es va quedar solter tota la vida, el meu tiet. Bueno. I jo crec que sé per què, ho explico una miqueta a la novel·la.
Sí, sí, sí.
No? En fi, que tens raó, totes les històries aquestes que jo explico tenen a veure amb totes les històries de totes les famílies d'Espanya.
Dic que sí.
Són similars.
Víctor.
Jo pude salvar a Lorca, el llibre de Víctor Amela, moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer.
Valentí.
Te espero en Formentera.
Hombre, en cuanto pueda me escapo y bueno, sigue protegiendo, sigue custodiándome el paraíso, ¿eh?
Di que sí. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Hasta luego.
Què, Valentín, te quedes a la tertúlia?
Sí, sí.
Us deixem ara breument amb Enrique Morente, que precisament amb altres cracs del flamenco, com per exemple Vicente Amigo, Tomatito, Estrella Morente o Isidro Muñoz, van adaptar poemes de Federico García Lorca, poemes extrets de Poeta en Nueva York. El vuelo corría por la...